Gastronòmiques, Village, Market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park per als més petits. Amb el patrocini de La Vanguardia.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Bermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 i 2 minuts, ara sí, aquí seguim els esports de RAC1 fins a la 1 de la matinada amb la tertúlia, amb l'anàlisi, amb el temps d'opinió els diumenges, aquí al Tu Diràs. De seguida ens acompanyaran els habituals, els artistes del diumenge, el Tu Diràs, Àngel Pich, Alonso, Dani Solsona i Xavi Vilajoana per comentar tot el que ha passat en aquesta jornada, que s'ha tancat ara mateix, fa només uns minuts, amb aquest Real Madrid 1, Osasuna 1. Primera ensopegada del Madrid aquesta temporada, amb totes les competicions. Això fa que el Barça tanqui la jornada com a líder. Des del juny del 2020, fa 91 jornades que el Barça no era primer de la classificació. Més de dos anys després, el Barça torna a encapçalar la Lliga. Anem un moment cap al Bernabéu i així ja deixarem les línies obertes. Allà hi tenim el talismà, Damià López. Hola, Dami.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Hi havia dubtes sobre el talismà, però no ha fallat.
Home, un inici de temporada complicat, amb un bon calendari pel Madrid. Però bé, això serà llarg i segur que entre aquest bon inici del Barça i que el Madrid al final li han de fallar les energies i que el calendari se li ha de fer dur, doncs bé, ja ho tenim. De moment ja tenim, com dius, el Barça líder i el Madrid, doncs, que avui ha patit la seva primera ensopegada perquè al final havia d'arribar. Tampoc és que el Madrid estigui fent un futbol estratosfèric, encara que quan juga com rivals com el d'avui, els punts com a mínim sempre mereix guanyar, avui també, doncs perquè ha tingut més oportunitats, ha tingut més arribades, però tampoc és que hagi passat per damunt ni hagi estat una piconadora. Hem vist un Benzema que avui tornava molt lluny del seu nivell habitual, un Vinícius molt actiu però força erràtic, un Rodrigo, i aquesta era la davantera del Madrid, avui doncs, també lluny de les seves grans actuacions, i doncs, especialment a la primera part, un Osasuna liderat per un molt bon Abde, t'haig de dir, després a la segona part ha desaparegut una miqueta, però que ha tingut també les seves oportunitats. Un partit també marcat per la polèmica, perquè l'1-0 arribava ja quan estàvem arribant pràcticament al descans. Era més una centrada lateral des de fora de l'àrea de Vinícius, que no ha trobat rematador, i al final la pilota s'ha colat a l'interior de la porteria de Sergio Herrera. Hi havia alguns jugadors del Madrid que podien estar en fora de joc i, per tant, doncs, impedir la visibilitat del porter d'Osasuna. Des del Barça considera que no hi havia fora de joc. 1-0. Ja a la segona part, Quique García posava l'1-1, un molt bon gol marcant de cap d'esquena porteria, i la jugada polèmica al partit i que li podia haver costat la victòria a Osasuna ha estat el penal que Benzema ha fallat davant de Sergio Herrera, que l'any passat ja li va parar dos al Sadar. Avui Benzema ha enviat la pilota al travesser, però ha estat un penal que ha suposat un càstig molt dur per Osasuna, perquè ha suposat també l'expulsió del seu capità David García. Osasuna ha aguantat 11 minuts més l'afegit, és a dir, entre 16 i 17 minuts amb 10 jugadors, heroicament, i al final s'han portat un gran empat d'aquí del Bernabéu que no omplirà el madridisme a dubtes, ni molt menys, ells seguiran igual, però sí, ja com a mínim els baixarà a la terra i els farà entendre que són humans, que no són invencibles.
I tant que sí, i tant que sí. Barça 19 punts, Madrid 19 punts, el Barça, com que té millor averaix general, és líder, tanca la jornada com a líder. És cert que per demà queda encara un partit, però no influirà, queda un Rayo Elx, però no influirà en aquesta part alta de la classificació. Dami, et deixem baixar fins a zona mixta, a veure si podem escoltar els protagonistes, tant d'Osasuna com de Madrid, després d'aquesta ensopegada. Fins ara.
Molt bé, Aleix, fins ara.
Vinga, fins ara mateix. 11 i 6, ja tenim per aquí el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
Bona nit. El Xavi Vilajoana també. Hola, Vilajoana.
Bona nit.
Bona nit. De seguida també l'Àngel Pitxe Alonso. Doncs bé, hem ensopegat el Madrid, Solsona. No? Sí. Inesperada, no? A casa, contra l'Osasuna. És cert que estava fent bona temporada el conjunt navarrès, però el Madrid estava molt fort.
Sí, està molt fort, però sempre amb aquell joc que dius algun dia tindrà un accident, i l'accident ha estat avui. Per què? Perquè sembla que juguin, ja ho hem comentat en moltes ocasions, un Madrid que comença jugant doncs amb segona, depèn de com va el partit i posa una mica la tercera, molt confiat, molt pacient, sapiguem de les grans virtuts que té, i que al final resol els partits. I avui s'ha trobat amb un rival davant doncs que és d'aquells treballadors, que no donen una pilota per perduda, que et mosseguen a l'orella, que estan ben posicionats, i que després doncs han fet aquest gol, un gol imparable, perquè l'ha pentinat i li ha fet una paràbola i ha entrat, i després han defensat com han pogut els darrers minuts quan s'han quedat amb 10. És veritat que Benzema ha tingut l'ocasió per poder avançar al Madrid i pràcticament sentenciar el resultat i quedar-se amb els 3 punts, però avui la sort no ha estat de la seva part. És veritat que el que estava comentant el Dami, que jo estava a casa, estava escoltant, que l'any passat li va parar dos penals a Benzema.
Sí, sí, sí.
I jo quan ha anat a tirar Benzema dic, ui, malament.
Tu que se'n recorda un jugador d'això?
I el porter, has vist com el porter és com d'allòs, i el Benzema ha xutat. Jo l'he vist condicionat, perquè sabia que l'any passat, ho sap, el Benzema sap que li ha aturat dos penals. I ja no ha xutat un penal amb aquella tranquil·litat. I
sí, ha anat a trencar-lo, no?
Ha anat a xutar fort, no ha vist bé el forat, i al final se li ha anat a dalt, no? Però bé, s'ho ha treballat bé a l'Osasuna, i jo crec que encara que el Madrid ha estat alguna millor i ha tingut alguna ocasió més, i concretament aquesta del penal, s'ho han treballat i s'han merescut emportar-se a l'empat.
Això, Vilajoana, ahir al Barça ja li va costar Déu i ajuda, perquè no va fer, ara en parlarem, no va fer un partit molt excels o brillant, sinó va ser més aviat pràctic, i al Madrid avui doncs també li ha costat i han ensopegat, no? Que això de la Lliga és cert que estan molt forts i que se la jugaran entre ells, o això sembla, perquè hi ha rivals que van fallant, com el Betis, que ha fallat avui, no? El Villarreal va fallar ahir, però que no serà fàcil, que no es poden refiar tampoc d'aquests rivals suposadament inferiors.
No, de fet avui a mi l'Osasuna m'ha agradat, el que passa que he vist molts equips jugant contra el Madrid que també m'han agradat i han acabat perdent. I avui, de fet, tampoc ens hagués estranyat que l'Osasuna hagués perdut 2-1 o 3-1, perquè no és normal que el Madrid et faci un penal o que et faci alguna de les ocasions que ha tingut. Però és veritat que hi ha partits que no tens aquell encert de cara i aquestes coses passen. El que està clar és que no hi haurà cap equip que guanyarà tots els partits. Això està claríssim. Algun punxarà, nosaltres també. Però al final, fixa-t'hi, el Madrid, per molt que no hagi jugat extremadament bé, et genera molt i et posa molts problemes. Però bueno, l'Osasuna que ha tingut la pilota, la veritat és que m'ha agradat molt, amb sentit, sense precipitar-se, volent la pilota. A mi la veritat és que m'ha sorprès, i com deies, i el Barça, i sense fer un bon partit, des del meu punt de vista. Bueno, al final la que té més o menys la marca, i que als altres equips sí que els hi costa marcar.
Sí, tant. Ara en parlarem de tot plegat. Toca canviar una mica el xip, ja. Començar a pensar en la Champions, també, més enllà d'aquesta jornada de Lliga que, insisteixo, deixa el Barça el líder. El Barça, recordo que jugarà dimarts a Milà contra l'Inter, i el Real Madrid dimecres rep al Bernabéu el Shakhtar Donetsk. També comentarem avui l'empat de l'Espanyol contra el València amb una pífia, Dani, descomunal del porter perico Álvaro Fernández al minut 95, quan el partit estava guanyant. Però descomunal, eh?
La veníem comentant a l'ascensor quan pujàvem.
Pobre nano. La derrota del Girona, també a Montilivi. El Miquel Agut ha baixat ja de Girona i més tard ens portarà les veus d'aquest partidàs que hem vist a Montilivi, Girona Reial Societat, que ha acabat 3-5, 8 gols s'han vist a Montilivi, i que deixa un dels gols de la Lliga, per mi, del jugador del Girona, Rodrigo Riquelme. Ha fet un golaç espectacular. Més tard ho comentem. I hem de trucar avui al nostre home Premier, Pol Ballús, després del que hem viscut en el derbi de Manchester. Escoltem. Escoltem el document en anglès de Haaland.
Haaland! Patrick! Three home games in a row in the Premier League. Three hat-tricks in succession for Erling Haaland.
Tres hat-tricks consecutius porta Erling Haaland. El partit ha acabat City 6, United 3, amb hat-trick de Haaland i hat-trick de Foden, també, que queda una mica tapat, però Foden ha fet un hat-trick. Porta la bèstia 14 gols a la Premier en 8 jornades. És una absoluta barbaritat, una barbaritat. I una barbaritat també és el que ha passat avui en un estadi de futbol a Indonèsia, aquesta passada nit. 174 morts, és l'última xifra oficial, després d'uns incidents que han provocat que primer l'afició ha saltat a l'estadi perquè havia perdut el seu equip, la policia els ha volgut fer tornar al seu lloc llançant gasos lacrimògens, això ha provocat una allau humana perquè la gent volia sortir de l'estadi, i aquí és on han quedat atrapats centenars de persones i han perdut la vida 174 aficionats, n'hi ha més de 300 ferits. És una tragèdia descomunal que ha recordat les pitjors tragèdies de la història del futbol i que ha provocat, evidentment, la consternació a tot el món. De fet, avui a la Lliga Espanyola tots els partits han començat amb un minut de silenci per aquestes víctimes d'Indonèsia. Ara en parlarem, de tot plegat, de tot plegat.
Però no, deien que molts han estat pels gases lacrimògens, no?
Els gasos lacrimògens han provocat una avalanxa, que la gent volgués sortir tota de cop, i en l'avalanxa aquesta ha sigut quan...
Sí, sí. Aquí hi ha hagut la tragèdia, no? Espectacular. Bé, com ha anat el teu Prat, per cert, Vilajoana?
Doncs molt bé, hem guanyat 1-0. Molt content, la veritat. La resta de diumenge, hem jugat aquest matí, s'afronta d'una altra manera.
Contra el filial del Mallorca, eh? Sí. El gol qui l'ha fet? El...
Pau Salvans.
Pau Salvans.
És l'únic, és el que ens ha marcat els 3 gols que portem a la Lliga.
Hòstia. Sí, que... Cuida'l, eh?
Que no es refredi.
Aviam si et vindrà a demanar ja un augment...
La renovació.
Bé, una victòria que ara m'ho mirava, la segona federació fa que el Prat surti del descens directe, eh? Encara no està a la zona perillosa, però com a mínim està fora del descens.
Sí, però aquestes lligues, primeres, segones, refs, la diferència entre el primer i l'últim poden ser 5-6 punts, per tant, això està molt apretat i és molt llarg.
Ja tenim per aquí també el Pichalón. Sol Àngel.
Hola, què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit, bona nit. Mira, anem a escoltar a Dazón.
Bona nit.
A veure què diu a Dazón el tècnic de l'Osasuna, Jagoba.
¿No? Habían ganado todos los partidos y sobre todo por cómo se ha ido desarrollando el partido, ¿no? Hemos ido 1-0 abajo, hemos podido empatar y luego pues con 10, un poco a la heroica, sufriendo, incluso han fallado un penalti, pero bueno, para nosotros es como para celebrar porque el equipo creo que ha hecho un gran trabajo y un muy buen partido.
Mister, soy Guti. Nada, hola, primero Guti. Felicitarte por el punto, sobre todo felicitarte por el juego, porque tanto ofensivamente como defensivamente se le ve un equipo muy atrevido. Y después preguntarte, en las dos acciones del Real Madrid, en la del gol y en la del penalti, ¿crees que el árbitro ha acertado?
Bueno, Guti buscar, ¿eh? Guti buscar.
Interferencia, son dos palabras que son parecidas. No, los porteros lo que dicen es que si no están fuera de juego el jugador del Real Madrid, la posición del portero hubiese cambiado, hubiese estado en otra posición, y por eso es el gol de Vinicius, ¿no? Y nada, pues al final protestas porque entiendes que puedes tener razón, pero bueno, hoy en día pues ya sabes que lo revisan todo, y si han decidido que así sean las dos acciones, pues perfecto, ¿no? Pero en vivo y en directo nosotros no tenemos cámaras, no tenemos nada, y a veces, pues bueno, decimos lo que sentimos, ¿no?
Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas.
Primero de todo, darte la enhorabuena.
Gran Andrea Orlandi, preguntando.
La que mostráis por la valentía, lo habéis hecho durante todos los 90 minutos, a pesar de quedaros con 10. Y yo te quería preguntar por Abde, porque estrenaba titularidad, ha sido un puñal por banda izquierda. ¿Qué crees que puede aportar Abde a tu equipo?
Bueno, ya nos ha dado mucho ya en los ratos que había salido. Es un jugador diferente, un jugador vertical que tiene entre ceja y ceja y era por el rival. No hay muchos jugadores así y hoy entendíamos que, bueno, metiendo a Moy en la derecha, pues podíamos generar esas superioridades y sacar el juego, digamos, hacia el otro costado y él tener esas situaciones de uno contra uno, ¿no? Creo que en el primer tiempo, sobre todo, pues ha estado muy bien, pero es verdad que se le ha hecho un poco largo el partido. Tenía una tarjeta también, por eso lo hemos quitado, pero yo creo que nos va a dar muchísimo. Ya nos ha dado en cuanto a asistencias, goles, atraer también para poder jugar con otros, porque él tiene una gran ascendencia en el juego también y le tienen que hacer muchas ayudas y de eso al final se aprovecha el equipo, ¿no? Es un jugador muy joven, todavía en fase de crecimiento, pero estoy seguro de que nos va a dar mucho y que va a ser un jugador importante en el Fútbol Club Barcelona también.
Muchas gracias, míster.
Doncs això és el que diu Jagoba Arrasate, als micròfons de Zone. Bon element, l'Abde, el que ha aconseguit Osasuna, Pichi, no? A veure si creix i torna millor i més bon futbolista també a Barcelona. A veure, el Pichi, espera.
Sí, és dels jugadors que cada dia hi ha menys, aquests que tenen capacitat.
Digues,
aquests sí tenen capacitat per desequilibrar en el 1 contra 1 i, per tant, ell té aquest... Sents, no?
Sí, perdona, digues, que hi ha una mica de delay, però sí, et sentim perfectament, Àngel.
No, et deia que és un jugador d'aquests que cada dia hi ha menys, no? Que tenen aquesta capacitat de desequilibri individual, que, vamos, que són molt beneficiosos per tots els equips. Té dribbling, té finta, té velocitat, té canvi de ritme, i per tant, a mesura teòricament que madure i que sàpiga escollir quina és la millor tàctica, l'opció tàctica que hi ha en cada moment, pot ser un futbolista molt, molt important per qualsevol equip.
I de l'ensopegada del Madrid, què en penses, Àngel?
Bueno, veritablement Osasuna ha estat molt bé, ha estat molt atrevit, molt valent, inclús quan s'ha quedat en 10 ha disposat d'alguna ocasió. Home, el Madrid no anava sobrat, és cert que algun partit l'ha guanyat holgadament, però no ha anat sobrat, i la veritat que aquest empat li dona més valor a la victòria treballada del Barça d'ahir.
Totalment. Doncs ara en parlarem, de tot plegat. Estem amb el Damià López pendent al Bernabéu de que hi hagi més reaccions i de seguida també trucarem la Marta Ramon, la Laia Coll, per parlar de la victòria del Barça d'ahir en aquest partit pràctic i soporífer que vam veure a Mallorca. I també començarem a mirar cap a Milà, la cita de dimarts a les 9 de la nit. Una petita pausa i continua la tertúlia del Tu diràs. Això és la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Emporta't amb La Vanguardia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19,95 €. Només amb La Vanguardia.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
Escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I amb Pichi Alonso, Dani Solsona i Xavi Vilajoana. Està parlant a The Zone, Carlo Ancelotti, més seriós de l'habitual.
De realitat, jugando solo Ceballos, porque Tchouameni y Kroos pueden jugar. Ha faltado de marcar el penalti, porque habitualmente Karim los penalti lo marca, no hemos tenido la suerte para marcar el penalti. Es verdad que el partido en el complejo no ha sido un partido espectacular. Nos hemos adelantado la primera parte, hemos encajado gol al principio de la segunda, pero después del gol encajado creo que el equipo ha jugado como tenía que jugar.
Mister, soy Guti. Sí. Nada, primero, ¿qué le ha parecido el partido de Karim después de un mes? Y que si estaba previsto que jugara 90 minutos o no, o ha sido un poco por circunstancias del partido y por cómo iba el resultado.
No, Karim no tenía problema para jugar 90 minutos. Claro que cuando hace casi un mes que no está jugando, tiene que jugar la mejor forma, jugando, creo que ha hecho su parte, ha tenido la oportunidad del penalti con una jugada muy buena y después el penalti lo ha fallado. Lo ha fallado también dos el año pasado contra Osasuna. Y nada, es un accidente que en el fútbol a veces suelen pasar.
Buonasera mister, complimenti per un inizio di stagione fantastico.
Orlandi va a jugar a Italia.
Si le preocupa el no haber dejado todavía la portería a cero. Si tiene que mejorar este Real Madrid defensivamente.
Yo creo que hemos sido bastante sólidos atrás porque hemos encajado un gol con un centro desde la mitad del campo bastante raro y después un tiro en la segunda parte. Creo que el equipo ha tenido un buen equilibrio, no hemos encajado contras. Sí, es claro, el objetivo es siempre ser sólido, contundente para evitar de encajar gol.
Muchas gracias, mister.
Molt bé, gràcies. Doncs això és el que ha dit Ancelotti a les tres preguntes. És fill d'italians, també, Andrea Orlandi. D'aquí el nom, Andrea, i el cognom Orlandi, però va jugar al Novara,
està
també.
Està seriós,
Sí, està seriós, no, Dani?
I la seia li puja més del compte, avui,
No, és que a mi, Àngel, em falta autocrítica, no? Diu, què li ha faltat a l'equip? Marcar el penalti. Hosti, no sé, una cosa més, no?
Sí, de tota manera, jo crec que el Madrid ha millorat en l'aspecte defensiu. Fixa't, el que et dic, que l'Andrea li estava dient que li falta solvència defensiva a l'equip, i per mi el Madrid, bueno, o defensa diferent a com defensava passades temporades, no? La temporada passada crec que se'n va més enrere, té un bloc més baix, i, però és bastant solvent, tampoc li ha creat, o sigui, una tampoc li ha creat moltes ocasions de gol, i no li estan creant excessives ocasions de gol. En canvi, si li falta, pues, més generar més ocasions de gol en atac. I hem vist que sense Benzema apareix Rodrigo, però que Rodrigo no estarà tots els partits ahir. I si Benzema no segueix la línia de la passada temporada, el Madrid pot tenir dificultats que no vol, sense cap mena de dubtes.
El Madrid que ha encaixat ja, Vilajoana, 7 gols en aquesta lliga, i el Barça 1, no? Per això el Barça és líder, però demostra que, no sé, si Ter Stegen... Avui no hi era Courtois, a més a més. En principi no perilla pel clàssic, té un dolor al nervi ciàtic, però en uns dies estarà recuperat. Però és interessant, no?, aquesta estadística, que el Barça està més fiable en la seva defensa i porteria, no?
Per mi és clau. És dir, amb 7 partits, un únic gol en contra, jo no sé si ho havíem vist moltes temporades enrere.
Bé, va fer el rècord ahir Ter Stegen d'imbatibilitat com a porter del Barça, imagina't.
Exactament. Per tant, home, jo crec que això és molt important, perquè evidentment, si un dia no estàs excessivament encertat de cara a porta, amb una que tinguis, com va passar precisament ahir amb el Mallorca, ens garantitzes els 3 punts. I no és perquè la línia defensiva hagi millorat extraordinàriament, el que passa que tot l'equip recupera molt amunt la pilota i per tant dona molt poques opcions de contres i del joc dels rivals. El Madrid, els 7 gols, normalment no li fan excessius gols al Madrid, però és veritat que tampoc els hi feien perquè hi ha un porter que es diu Courtois i els hi ha salvat un munt de jugades de perill. I avui, que consti que l'Unino no ha tingut res a fer amb el gol perquè era imparable. Era imparable.
No? Un xurro de rematada també, bé, amb certa intenció, però li va perfecte, no, a Quique García?
No, aquesta pilota no la pot agafar ni Courtois ni ningú, perquè agafa aquesta paràbola que no t'esperes i et marquen i va a l'escaire, perquè et puja molt, però després baixa molt ràpid, no? I el que deies això del Barça, sí, que ha millorat. Jo crec que el que ha millorat, és veritat, la línia defensiva està solvent, però el que ha millorat ha sigut el porter, que fa abans d'estar com està ara, doncs hi va haver moments que ja tothom es plantejava si Ter Stegen estaria al mateix nivell, que ja no salvava molts partits, no salvava punts, i ara Ter Stegen doncs torna a estar com quan va arribar, no? Ahir mateix va treure dos pilotes que eren dos ocasions claríssimes. Un remat escurat de, me sembla, Keng Li, que jo o de Sánchez, que jo em pensava que havia anat a fora, però és que treu la mà a ell.
Com un porter d'handbol, no? Aquella a 2 metres.
No, aquesta va ser la de Jaume Costa.
Sí, Jaume Costa. Aquesta,
Jaume
sí.
Costa, que remata a 2 metres i li va... És veritat que va forçat i va al centre, però aquesta...
Un xut creuat per la dreta, tu vols dir.
Sí, un xut creuat per la dreta.
La xuta així a mitja alçada, la part així a mitja alçada,
sí,
i se'n va pel pal.
Bueno, això... Digues.
Sí, no, Dani, volia dir que de tota manera crec recordar que Víctor Valdés va ser més d'un any Zamora, eh? És a dir, l'època del Pep no encaixava molts gols a l'equip, eh?
I amb el Tito tampoc.
És últimament quan l'equip ha estat encaixant molts gols, amb aquest sentit, però també és veritat que ara defensen els 11, i en èpoques determinades defensava en 7, en 8, sí. O... I això, clar... No és igual defensar en 7 o 8 que defensar els 11.
I també és veritat que són les dinàmiques dels equips, eh? Perquè és veritat que la que hem dit de la Jaume Costa, que li xuta a mig metre, és veritat que Ter Stegen posa bé el cos, tapa molt,
va al mig.
Però sí. Un 90% de jugades d'aquest estil, només que la pilota vagi una mica més...
Això també són
dinàmiques de partit, que quan et venen totes de cara, quan et ponen totes, i quan no, doncs...
Però bueno, que és bàsic, i sempre ho hem anat dient i hem anat recordant, i sobretot més per part del Madrid, que sempre s'ha comentat que, home, és que Courtois els hi salva els partits i després tens a Benzema que et marca gols. Doncs ara Ter Stegen està molt bé, i a més tens a l'altre que en toca una i te l'enxufa.
Lewandowski.
Que
el gol d'ahir és una meravella.
Sí. Molt semblant al de Joselu d'avui. Molt semblant. No heu vist el gol de Joselu, sí. Però sí, bastant sí. Semblant.
Però el golpeig a la pilota és diferent, eh? Dani, li peguen peine... Sí, una mica... rosca, més rosca a Joselu i Lewandowski li pegue més empeine total, eh? Perquè la pilota va recta, no agafa cap efecte, cap corbeta ni res. Va pegar al pal, va allà pegadet al pal, però més d'empeine total que no una mica amb rosca. Sí, però és molt semblant, molt semblant.
Sí. Ara Lewandowski ahir fa un moviment de crac, no? Que per això sí. Se l'ha fitxat. És a dir, el Barça ha de ser diferencial a les àrees. Com va guanyar la Champions el Madrid l'any passat? Amb un punt de sort, però amb un gran porter i amb uns grans davanters, no? I el Barça també ha de fer això en alguns partits de la temporada. Jo al Barça li demanaria alguna cosa més del que va fer ahir. És cert que venim d'aturada de seleccions...
Que et trobes amb equips... A veure, perquè dius... El Mallorca, és que és molt defensiu. A mi el Mallorca m'agrada. M'agrada com juga el Mallorca, dintre de les seves possibilitats i el que planteja l'entrenador. I el que planteja l'entrenador és perquè tinc uns elements i vaig a fer això. Però el que fa, ho fa molt bé, ho treballa molt bé. tots van a una, vull dir, tanquen bé els espais i després quan tenen alguna contra et poden crear problemes. Dius, home, no, a mi m'agrada un altre tipus de joc, sí, però és que ell el que fa, que és important, és com, és que juguem amb tres centrals, és que juguem amb quatre, no, si totes les tàctiques, tots els models són bons, sempre que s'apliquin bé, i el Mallorca ho aplica bé, després tindrà els seus problemes per mantenir-se, com molts equips que hi ha a la Lliga.
Sí, sí. Hem de començar a veure en clau clàssic, això és, no? Queden dues jornades, més els partits de Champions pel mig. Que ara mateix, quin equip hi arriba millor? Pel que ha passat aquest vespre sembla que el Barça, no? Tot i que ahir tampoc va ser un partit molt brillant. Però és que encara queda la jornada vinent, Getafe-Madrid, és un desplaçament complicat, eh? I Barça-Celta, al Camp Nou. I pel mig, el Barça té dos partits amb l'Inter i el Madrid dos partits amb el Shakhtar Donetsk. Clar, la història pot canviar molt, no? Àngel, però qui diries que arriba millor el clàssic a dia d'avui? O igualat?
Jo crec que estava força igualat, eh? No crec que hi hagi grans diferències, a més veient les baixes defensives que té l'equip de Xavi, eh? En aquest sentit. De joc, no, el partit d'ahir no es patirà cuell ni de bon tros,
no, no.
En aquest sentit. Però sí és cert que, òbviament, la dificultat dels dos partits contra l'Inter, teòricament, és molt més gran que els dos partits contra el Shakhtar.
Ja. Com ho veieu vosaltres?
Jo crec que dependrà molt dels dos partits que venen. Al final, les sensacions en partits de Champions, si guanyes o perds, són molt importants. Per tant, jo no avançaria res fins d'aquí... fins al segon partit de Champions que tenim contra l'Inter i ells contra el Shakhtar, perquè ara sí, podem semblar que estem igual, sí, igual de confiança, ara potser avui direm el Madrid una miqueta menys perquè han empatat a casa, però això ja sabeu que amb el futbol amb un partit que tinguis dolent o molt bo et canvia la dinàmica.
Que arriben bastant igualats, sí, però el que passa que el Barça té més pressió amb la Champions que el Madrid.
Pel rival, també.
Pel rival, i perquè, com que necessita, està més necessitat de guanyar per assegurar-se la classificació, doncs això farà que veurem la dinàmica que entren, eh? I el Madrid sí que és veritat que va al camp del Getafe. Getafe va perdre contra el Valladolid. Getafe també anirà una mica forçat i els hi costarà. El Celta és un bon equip que juga bé a futbol, que juga obert, i jo aquí ho veig més fàcil pel Barça, encara que no hi ha cap rival que sigui fàcil, però ho veig més clar que jugar contra el Getafe, que el Getafe igual es tanquen allà darrere com el Mallorca i fan dos línies, una de 5 i l'altra de 4, i et compliquen, no? Però el Madrid és que va traient els partits i al final la conclusió és: ha estat bé el Madrid, eh? Dius, hòstia, no. Escolta, l'Espanyol va jugar molt bé contra el Madrid, sí, però no has guanyat. L'altre dia el Mallorca va estar bé contra el Madrid, però no guanyes.
L'Atlético fins i tot va estar bé.
L'Atlético. I tots els equips tenen la sensació, i a més és veritat que per molts minuts durant el partit, de que tens... Et deixen tocar, no et pressionen molt, i la sensació de que estàs jugant bé. Però al final, ells, a 3 per hora, pum, 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 et van guanyant els partits. I avui no, perquè avui tenia un equip intens. Tenia un equip intens des del principi fins al final. Amb 3 al mig del camp que corren, que se les pelen, i que són més emprenyadors que una altra cosa. Bueno, anem a veure. Està interessant. Jo tinc ganes ja que arribi.
Sí, a més el Barça amb aquest problema a la defensa. Que, per cert, què us va semblar ahir la defensa? Aquest invent, no?, de Balde al lateral dret. A tu, Pichi?
A mi em va sorprendre, però no va estar malament, no? Jo tenia clar que Sergi Roberto no l'utilitzaria sortint de lesió, estava claríssim, i pensant que igual té que fer jugar de lateral al camp de l'Inter... no va estar malament la defensa, no, en línies generals. A mi Christensen m'agrada Christensen com a central, i jo crec que Piqué pressionat i això pot rendir molt bé, no tinc cap mena de dubtes.
Quin paper ha de tenir ara en aquests pròxims partits, Inter, Clàssic, o quin paper t'imagines que pot tenir Piqué, Àngel?
Bueno, el que li vulgui donar Xavi, És que veurem qui és titular, o veurem si fa defensa de tres centrals. Però jo crec que Eric jugarà. Tinc aquesta sensació, i que ahir probablement, si no va jugar, és per tenir-lo fresc el dia de l'Inter, i Messi no juga a Lukaku, en aquest sentit. I el dubte per mi és si serà Christensen o serà Piqué. Tothom diu Christensen, però jo no ho tinc, no ho acabo de tenir clar. I crec que si juga Piqué rendirà bé, estic totalment convençut.
Però si és una defensa de tres...
No, si juguen tres centrals, jugaran els tres, està clar.
No pot jugar Marcos Alonso com a un altre central?
Com a central? No, Esquerra. No crec. Sí, podria jugar, però no ha jugat. Com a central no ha jugat. Sempre ha jugat com a carriler.
I si es juguessin en línia de tres, posaria Sergi Roberto? Perquè jo posaria De Jong. I faríem 3-4-3.
Sí, però és que De Jong igual no arriba.
Ara trucarem a la Marta.
Està lesionat, també.
No té l'alta mèdica i en principi, justet per l'anada de l'Inter. Diguem-li anada, ja sé que és fase de grups i és lligueta, però com que són tan seguits, aquest doble duel, en el partit de Milà, en principi difícil, Frenkie. De cara al Camp Nou podria ser. I l'invent d'ahir, què et va semblar, Valde a la dreta, Dani? O es fa difícil de calibrar això, pel rival? O què?
Això, un invent. Clar, no, és que... Quin alçà...
Però va estar bé, vull dir, és veritat que el Mallorca no es va apretar molt, però va estar bé. No?
Sí, home, no, malament no va estar, no van encaixar gol, és veritat. Home, quan veus el jugador amb una que és tan esquerrà, tan tancat a banda dreta i que tots els moviments ha de fer és col·locar-se la pilota a la seva cama bona, doncs d'entrada quan veus les imatges dius uf, no? Però després el xaval va complir perfectament, no? Cap problema.
Sí, però a més fixa't que no va jugar com a lateral tan enganxat a la dreta, sinó va jugar més una mica en passadís interior, perquè clar, tenia Dembélé, que ja estava molt fixat a l'esquerra, i per tant va aprofitar una mica el carril interior, que això el Xavi ho fa bastant sovint. I a mi el que em va tornar, ho sento, no era de gens, va ser Jordi Alba. La jugada aquesta que precisament dèiem, que Ter Stegen para la pilota, ve d'una jugada que supera en el Jordi Alba, que el flota a 2 metres, o sigui, molt poc consistent. I jo, de cara a l'Inter, jo, sens dubte, jugaria un 4-3-3, com estem jugant, i jo posaria a Christensen, Eric, Valde, absolutament, i per la dreta, Sergi Roberto.
I Marcos Alonso no compta per res, ja? O...
Bueno, no, jo crec que...
No sé, perquè
no sé quants, per ell.
Quants partits crec... porta ja sense jugar?
A Munic ens va sorprendre a tots posant Marcos Alonso allà per tapar una mica, no?, l'atac de les bandes del Bayern. És cert que l'Inter juga molt diferent.
Sí, de tota manera jo també m'inclino més per Marcos Alonso, eh? Tinc aquesta sensació de que ells tenen un carriler que és molt potent i tal, el Dumfries, que és molt alocat, molt accelerat, però...
Que és fort, però és fort.
Té molta profunditat físicament i no sé.
Fem la pregunta que fem sempre, Michi. Estem dient què és el que creiem que farà Xavi o el que faríem nosaltres. Sí. Jo el que he dit és el que faria jo. Ara...
Sí, no, el que faria jo. No, jo en el sentit de que dic, si el camp del Bayern ja va apostar per Marcos Alonso quan venia jugant tots els partits Valde i ho estava fent bé, pues probablement aquesta vegada torna a apostar per ell, per l'experiència, perquè està molt més habituat a jugar partit d'aquest estil.
És que jo crec que dubtes per aquest partit, una, dos en defensa, perquè els demés, en principi, els tres del mig...
Els de la selecció espanyola, Busquets, Pedri, Gavi...
I a dalt jo crec que jugarà Rafinha.
Home, hauria de jugar.
Jugarà Rafinha en lloc d'Ansu Fati, i els altres, pues, Lewandowski i Dembélé, en principi. Darrere, pues, si Sergi Roberto ja el veu bé, pues, serà el lateral dret, en principi.
Doncs a mi m'agradaria veure, perdona, Rafinha a la dreta, Lewandowski al mig, i Ansu Fati a l'esquerra. Que per algun partit Dembélé sortís de revulsiu a la segona part. A mi m'agradaria veure-ho en algun moment.
No, jo a la millor ho veus, més endavant. Però ara, amb Sofati, que l'estan cuidant, l'estan mimant, i que no té molts minuts, i que surt estones, i l'altre dia va ser titular, doncs no crec que torni a ser titular.
Ja, difícil, sí.
I amb aquest sistema que juga l'Inter de tres centrals, Dembélé pot ser molt de mal ahir a la banda dreta.
Ja. Sí, això és la més veritat. Mira, deixeu-me connectar un moment amb la Marta Ramon, perquè demà tenim ja dia de prèvia i estem pendents de la convocatòria que farà Xavi Hernández. A veure si entra, com dèiem, Frenkie de Jong o no. Una cosa és entrar a la convocatòria, perquè encara no té l'alta mèdica, i l'altra és poder jugar dimarts, perquè és molt just. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
Bona nit, sí. De Jong és l'únic dels lesionats que aspira a rebre l'alta mèdica abans d'enfrontar-se a l'Inter. Ja us explicàvem ahir que el neerlandès no estava descartat per al duel, i de fet, el més probable ara mateix és que demà voli amb l'equip sense l'alta. Un cop allà, a l'espera de les sensacions que tingui, un cop s'entreni el Giuseppe Meazza, s'avaluaran els riscos i es decidirà si pot estar a la convocatòria definitiva del partit o no. Aquest migdia, de fet, encara s'ha exercitat al marge del grup. De Jong continua recuperant-se de l'elongació que té el semitendinós de la cuixa esquerra que es va fer dijous, dia 22, al partit de la Nations League de la seva selecció contra Polònia, i va ser baixa ahir a Son Moix. El pronòstic de baixa es movia en una forquilla d'entre 10 i 15 dies i dimarts en farà 12, que va fer-se l'elongació. És tot plegat molt just, però la porta encara està oberta. Avui Koundé també ha fet treball al marge. Recordem que en el seu cas l'objectiu és intentar arribar al clàssic, i qui sí que ha estat amb el grup una altra vegada és el jove Marc Casadó, que si no hi ha sorpreses viatjarà a Milà, el jugador del filial, i serà per poder reforçar el lateral dret si cal. Sergi Roberto va disputar els darrers 10 minuts ahir a Son Moix, però encara li falta rodatge físic a l'espera de com se senti a l'entrenament de demà i poder aspirar a ser titular. Per tant, es mantenen els interrogants sobre la defensa que pot dibuixar Xavi. L'equip s'entrenarà a les 7 i abans, a un quart de 7, sortiran en roda de premsa un jugador encara per determinar i l'entrenador. Per cert, ja sabem qui serà l'àrbitre del partit. Serà l'eslové Slavko Vincic, que mai ha xiulat al Barça. Estarà auxiliat al VAR pel neerlandès Paul Van Beukel i el seu compatriota Dennis Higler.
Molt bé, doncs esperem que no siguin protagonistes. Bé, el que dèiem ara, aquí a la taula, dubtes en defensa, veurem si Frenkie de Jong entra sense l'alta mèdica o no a la convocatòria que donarà el Barça demà al matí, i després ja al migdia volaran cap a Milà, i com deia la Marta, dia de prèvia. Xavi, un jugador que encara no s'ha fet oficial, i després entrenament al Meazza pel partit de dimarts a les 9 de la nit. I l'Inter, hi arribaran moltes baixes. Ja sabeu que el rival del Barça a la Champions sempre el segueix la Laia Coll. A més, l'Inter ve de perdre amb la Roma de Mourinho aquest dissabte i té molts problemes de lesions. Hola, Laia.
Bona nit a Itàlia, molt pendents de Lautaro Martínez. De menys de 48 hores pel partit, és dubte per unes molèsties musculars a la cuixa dreta, el que és el màxim golejador de l'equip amb 3 gols. Va jugar els 90 minuts ahir contra la Roma, va acabar el partit, però ho va fer tocat i està pendent de demà, de l'entrenament que farà l'Inter a primera hora de la tarda a la seva ciutat esportiva per provar-se i veure quin és l'abast d'aquestes molèsties. En cas de confirmar-se la seva baixa, seria un contratemps més, un contratemps temps important a l'Inter, perquè són baixes segures dos dels puntals, el davanter Lukaku i també el migcampista Brozovic. Tampoc podrà jugar dimarts de l'Avert, en aquest cas, però lesionat de llarga durada. Més enllà de les lesions, però la situació esportiva no millora massa, per no dir gens. Ahir l'Inter va perdre 1-2 davant la Roma i s'aguditza així la crisi de resultats fins al punt que l'entrenador Simone Inzaghi està en dubte, el seu futur està a l'aire, i com no hi hagi un gir en la situació, podria tenir els dies comptats a la banqueta de l'Inter. Llegint la premsa italiana, diuen que és cert que ahir l'Inter va mereixer més contra la Roma, però que la derrota deixa l'equip en una situació molt complicada. Són 4 derrotes en 8 partits de la Sèrie A, 4 derrotes i 4 victòries. És el pitjor inici de l'equip des del 2011, i ara tenen aquest doble duel transcendental a la Champions davant el Barça, un duel que els pot revifar o bé acabar d'enfonsar. Igual que el Barça, per repassar ràpidament la situació, sumen 3 punts, van perdre 0-2 contra el Bayern, en aquest cas però a domicili, el Giuseppe Meazza, i van guanyar contra el Victoria Pilsen 0-2. Aquí, això sí, els blaugranes en surten beneficiats perquè van fer més gols contra els txecs.
Doncs demà estarem pendents també d'aquestes molèsties de Lautaro. Déu-n'hi-do, Àngel, el panorama de l'Inter. Vull dir que el Barça no es refiï, perquè això és Europa, però arriba molt millor el Barça que l'Inter.
Sense cap mena de dubte, sense cap mena de dubte. L'Inter arriba malament, inclús els jugadors importants. Varela, que probablement tècnicament és el jugador més creatiu de l'equip, no té res a veure amb el Varela de la passada temporada, i a part de que, bueno, si estarà o no estarà Brozovic ahir, tenen dubtes amb els centrals, de Breit, aquest que era titular habitual, ara ha quedat fora, i la veritat, si no està Lukaku, no, Lautaro té problemes, queden molt mancats dalt, només Seco i l'altre Correa, no? En aquest sentit, per tant, jo crec que el Barça arriba molt millor que l'Inter, sense cap mena de dubtes, molt millor.
S'han de fer els deures a Europa, Solsona, pel Barça. Aquí, més enllà de passar vuitens o no, com dèiem, pensant en el clàssic també, no? La moral, l'ànim del grup, de la plantilla... S'hi juga molt al Barça, s'hi juga molt en aquest doble compromís.
Sí, i a més arriba amb un Barça que està en un molt bon moment i a l'Inter que està doncs, atravessant tots els problemes del món, no? I de resultats i de lesionats. És una ocasió molt bona per demostrar al Barça que és molt superior a l'Inter, però clar, els partits s'han de jugar, independentment de que hi hagin molts lesionats o no, però tots sabem que quan els lesionats són aquells dos, tres jugadors que són bàsics, que són transcendentals per l'entrenador i per l'equip, doncs el pistó de rendiment baixa bastant, perquè els que han de sortir no estan al mateix nivell que els que són titulars.
11:45, farem una petita pausa i de seguida tindrem molt temps, demà, per parlar de l'Inter-Barça, i ara tornarem al Bernabéu també per tancar amb el Damià López, a veure si s'ha dit alguna cosa més a les rodes de premsa o algun jugador d'aquest Madrid 1-1, però m'agradaria que parléssim del Manchester City. És que el que hem vist avui a l'Etihad en el derbi de Manchester ha estat espectacular. Fem una pausa i de seguida connectem amb el Pol Ballús i us demano l'opinió sobre aquesta bèstia que es diu Erling Braut Haaland i sobre una altra bèstia, Pep Guardiola.
RAC 1. Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. RAC 1. Tots som 1.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Em vull vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Broken, good man, 100 million dollar man, everybody's part of this chain. And I'm lying in our heaven to decide which kind of man I wanna be, cause I am part of this game. And I try to, that you know what I know, but I know you.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Go live your life in your own way. Don't stand to watch how he behaves. I told you, go live.
Avui a la Premier hi ha hagut un derbi de Manchester, sempre igualats, intensos, entre el City i el United, i hem vist un espectacle de partit. Ha acabat 6-3 amb un hat-trick d'aquest home.
Haaland! Manchester City are putting their local rivals to the sword.
Pol Ballús, good evening des de Manchester.
Bona nit.
Bona nit. Putting the rivals on the sword, no? Què vol dir? Deixant-los, sí, no, apallissant-los, una bona tova, o sí, no?
Bàsicament, sí, els han clavat l'espasa, bàsicament, és el que havia dit. Que una mica és com s'ha quedat el Manchester United en una primera part. Bé, no m'atreviria a dir que la millor que ha fet mai Pep Guardiola que hi ha a Manchester, perquè n'hi ha hagut moltes, però està allà dalt, una sensació de superioritat sobre el camp, també de plantejament tàctic, que, bé, per fer l'equivalència, també recordava molt aquell Barça dels seus primers anys, no? De que en una primera part aniquilava tots els rivals a cop de superioritat, de tenir més qualitat en els seus jugadors, però també de plantejament tàctic, que bàsicament l'equip de Ten Hag estava perseguint sombres durant els primers 45 minuts.
Sí, sí. Mira, al minut 8 ha marcat Foden, al 34 Haaland, al 37 Haaland, al 44 Foden, una altra vegada, al descans 4-0, ja, al descans. La segona part, bé, Santos ha fet el golet de l'honor, diguem, pel Manchester United. I, espera, no t'ofeguis, Vilajoana, té una mica d'aigua, pobra, que se'ns ofega aquí a l'estudi. I després, el 64 ha tornat a marcar Haaland, el 73 un altre cop Foden, i ja està, i els últims 10 minuts, no?, el City ha deixat d'accelerar, i aquí és quan ha maquillat una mica el marcador al United, no? Però la pallissa és de les que recorden, no?, Anglaterra, què s'està dient aquí, tu que hi ets... Pol.
Sí, no, de les que recorden, sens dubte, tot molt solemne, sobretot avui el partit el feien per Sky Sports, el plató hi havia Gary Neville i Roy Keane, que evidentment són dues llegendes del Manchester United, i els dos bé, doncs, encaixant el cop, bàsicament admetent que no hi ha revés. Bé, que el United no ha tingut opció, pràcticament, doncs en aquest partit. Un dels nostres propis també, Cristiano Ronaldo, que no ha jugat, i que Ten Hag en roda de premsa ens ha dit que no l'ha fet jugar per respecte una mica a la seva trajectòria, cosa que tampoc s'ha entès a molts aficionats. I bé, el Manchester City, bé, que qui s'emporta els titulars, doncs, evidentment, és Erling Haaland, que estem en aquell punt ja que cada setmana costa una mica com ho defineixes, com ho escrius, què toca dir a Haaland, perquè va sorprenent una mica cada setmana. Porta 3 hat-tricks consecutius en els últims 3 partits a casa. Una dada que és una bestialitat, sí, i bé, una mica confirma les sensacions que tenen al vestidor del City, que sí que hi de portes en fora una mica errors de premsa. Pep reitera que el que fa Haaland aquí és el que ha fet tota la seva carrera, tant a Alemanya com a Àustria com a Noruega. De portes endins, bé, tots reconeixen que la mentalitat i l'actitud i la manera amb la que ha aterrat aquest jugador al vestidor del Manchester City és espectacular.
Sí, sí. Mira, són 14 gols en 8 jornades de Premier, que és una brutalitat. Sí. 17 gols en total a la temporada en 11 partits. És que no hi ha res més a dir.
Però,
en el seu primer any a la Premier.
Va firmar 2 anys, no?
No, més. Ha firmat 5. El tema és que pel mig hi haurà la clàusula... Bueno, surt una clàusula de rescisió que, bé, veurem com acaba tot plegat, però va firmar 5.
Sí, però la clàusula no era... No ho sé, el que deia, no és... En teoria, aviam, estem parlant, en teoria, no és molt elevada, no és... No són 100 milions ni 200, vull dir.
Sí, són més de 100.
Són més de 100?
Deien que 150.
Ah, sí?
No, que aquest farà molts gols aquí amb el Pep.
I tant.
Molts gols, no?
No, i a més, el Pep és un entrenador que li traurà moltíssim rendiment, perquè si alguna cosa té el City... és que et genera moltíssim. I clar, quan tens un equip que et genera moltíssim i a sobre tens un killer a davant que de 3 te'n marca 4, així, doncs, s'inflarà. Estic convençut que s'inflarà. I a més que és veritat que tots els jugadors, sobretot els primers anys, amb Guardiola el tenen com un déu, en el sentit que els fa millorar cada dia, no? I aquesta és la grandesa dels entrenadors. És veritat que em consta que al llarg del temps és tan incisiu, és tan, entre cometes, pesat i tan exigent que hi ha vegades que els jugadors s'acaben cremant, no? Quan porten 3, 4 anys...
Bé, ell mateix ho va dir aquí, no? No vull que ens fem mal i prefereixo tancar la meva etapa al Barça, no? Exacte. És veritat que s'havia desgastat tot.
Sí, bueno, i això denota... Bueno. El còmodes, entre cometes, que són els jugadors, els futbolistes, vull dir, moltes vegades.
I el que està donant està donant la talla és l'Arsenal. I té a
Gabriel... Això no va dir, el City no és líder, eh? No és líder, el City.
I té a Gabriel Jesús, que han fitxat a Gabriel Jesús del City, a l'Arsenal.
Arteta també, bon deixeble de Guardiola, que va estar allà al City. Clar, és que això és el més sorprenent, no? Que vagi com un tro amb Haaland, pitxigi destacat, Pol, i que sigui líder l'Arsenal.
Sí, perquè l'Arsenal doncs ha començat molt bé també, al final bé, tot l'equip intenta fer la feina ben feta i en aquest cas l'Arsenal doncs l'ha d'aplaudir perquè a més no ha tingut un calendari fàcil, van guanyar contra el Tottenham aquest cap de setmana, que és un rival doncs de mèrit també, però bé, sí que la sensació és que el City desprèn aquest aire com d'equip guanyador que t'aplasta quan li convé, i l'Arsenal d'un equip que està creixent cap amunt, mica en mica, però encara no hi ha la convicció aquí a Anglaterra que estigui per competir per un títol, I jo et diria que si ara mateix preguntes a qualsevol persona d'aquí d'Anglaterra quin és el màxim favorit d'aquesta primera, et diuen el Manchester City.
Sí, sí, sens dubte. Àngel, no sé si has pogut veure el partit o no, o algun resum de la bestialitat que ha fet Haaland i el City de Guardiola, que se'n pot dir?
No l'he vist, no l'he pogut veure, però me l'imagino. Me l'imagino la bestia. Bueno, de fet, l'arribada de Haaland quasi obliga el Pep a guanyar la Champions en guany, a posar-lo ahí. Com una obligació. O sigui, s'inflarà fer gols. I és curiós, fixa't, avui he vist que no jugava Rodrigo, que no podia jugar Rodrigo, i que jugava Gundogan en aquesta posició. Vull dir, que jugue, té un equipàs de tres quarts cap a dalt, que tenen una capacitat per generar futbol i per generar ocasions de gol, que, òbviament, amb la fam que té aquest noruec, s'infla fer gols.
Ara que tenen Copenhague a la Champions, no? Després reben el Southampton, tornen a jugar amb el Copenhague a la Champions i després ve un partidàs, Pol, d'aquí dues jornades.
Correcte, després cap a Anfield, que serà un partit bé, segurament és el següent gran partit de la Premier, el Liverpool que no està en el seu millor moment, va tornar a empatar aquest cap de setmana i en defensa, sobretot, molts dubtes, Salah tampoc està bé a dalt, però al final és un Liverpool City i bé, jo crec que serà un partit disputat, probablement amb el City com a favorit per aquest moment de forma que porta, però sí, partidàs, i d'alguna manera que el City pot arribar-hi amb la feina molt encarada a la Champions també, perquè si guanya aquests dos partits contra el Copenhague, pràcticament s'assegura gairebé el liderat. Aquí també faltarà, doncs, la matemàtica com funciona, però bé, la classificació als vuitens de la Champions podria estar feta.
Ara mateix,
de tota manera, sí. El Liverpool és l'equip que més li complica la vida a Guardiola, eh? En els seus enfrontaments, l'equip que més mal li fa, eh?
Sí, és l'equip que més mal li fa, sense cap mena de dubte, i per com és Klopp i per com és aquesta plantilla, no tinc cap dubte que li plantejarà molts problemes en el pròxim partit, però ara mateix el Liverpool està, si no m'equivoco, a 11 punts del liderat, és a dir, 10 del City.
Sí, senyor. Amb un partit menys, eh? Amb un partit menys.
Correcte, amb un partit menys, però bé, una mica demostra també els dos inicis que hi han hagut en aquesta Premier i el estat de forma dels dos equips.
Ara estava mirant el calendari. Les dues pròximes jornades són Arsenal-Liverpool i Liverpool-City. És que el Liverpool juga contra el primer i el segon a les dues pròximes jornades i també es deu jugar a la Champions, no?, que va perdre amb el Nàpols. S'hi juga molt també pel mig, Pol.
Sí, es juga la vida. Klopp porta setmanes dient que una mica que no sap quants avisos més ha de rebre l'equip per reaccionar, d'alguna manera, perquè ja no és només l'empat d'aquest cap de setmana, sinó el que va fer molt mal a Liverpool va ser la derrota a Champions al camp del Nàpols per 4-0. Ja et dic, el Liverpool, jo crec que la sortida de Mané li ha fet molt mal, tot i que Mané tampoc estigui rendint molt bé amb el Bayern, però han perdut un puntal que tenien doncs a davant, i a darrere hi ha certs noms que també han estat envoltats molt amb els mitjans. És el cas de Trent Alexander-Arnold, que ha quedat fora de les últimes convocatòries d'Anglaterra i que sembla que no anirà cap al Mundial. Van Dijk tampoc passa pel seu millor moment, però bé, tots sabem com era el futbol, que al final això són moments de forma, i ara estem dient que el City està molt bé i potser d'aquí unes setmanes no està tan bé i és a la inversa, però bé, ara mateix està així la cosa aquí a Anglaterra.
Han recuperat a Firmino.
Sí, han recobrat a Firmino i els està costant adaptar i encaixar a Darwin Núñez, que ahir va entrar al minut 85, si no m'equivoco, del partit. Un detall que potser és significatiu per un jugador que va costar el que va costar.
Sí. Déu-n'hi-do, Pol, esteu distrets. Per cert, Guardiola, què, a la sala de premsa després del 6-3? Què ha dit? Ha dit alguna cosa interessant?
No, molt... Sí, molt content per Guardiola. Evidentment, la gran majoria de les preguntes han anat cap a Haaland. Ell ha intentat reivindicar això, que Haaland, com et deia, és una mica el que ha fet tota la seva carrera, i ha insistit que ell, d'alguna manera, també vol ajudar a Haaland a fer-lo millor futbolista, que Haaland no sigui només un jugador que jugui per tocar la pilota i per ficar-la dins, sinó que sigui un jugador que sàpiga involucrar-se, que sàpiga llegir el futbol i que, d'alguna manera, sigui un futbolista doncs, encara més total... perquè en les últimes setmanes li havien preguntat molt a Haaland també per les seves estadístiques tocant la pilota. Molts partits fa 3 gols però toca 6 pilotes, i una mica Haaland va respondre en aquesta línia dient que el seu somni era tocar 5 pilotes i fer 5 gols. Guardiola ha dit que està molt bé, però que també li agradaria, doncs, que aprengués o que s'involucrés i que d'alguna manera, doncs, llegís el joc col·lectiu que té aquest Manchester City.
Molt bé, Pol, un plaer saludar-te, anem parlant.
Un plaer, sempre, que vagi bé.
Gràcies, good evening. Pol Ballús, el nostre home Premier des de Manchester. Què?
És que si li fas tocar moltes pilotes perdrà potencial de cara a porta.
Igual descansa.
Aquests delanters que la toquen molt i tal, tipus Benzema i això, després els hi costa encara que marquin gols perquè tenen molta qualitat, però és veritat que no participa molt amb el joc Haaland.
I els gols són un toc a vegades, és entrada, pam, entrada rematada.
Però és que al voltant d'ell ni en set.